com dèiem, corona el centre de la taula de l'estudi de RAC1, aquest tron del Joc de Trons en miniatura. Jo només, mira, per acabar la tertúlia, Anxo, per cert, que no sé si t'has quedat amb alguna cosa per dir, que a vegades, com que no et veig...
La verdad es que el otro día aprendí bastante escuchando a Carles el viernes por la noche.
Uy,
sí. Sí, muy, muy interesante.
También, del tema del cambio de gobierno a Cataluña,
Sí, cuando hubo el cambio y que estaba en la tertulia en la noche. Hombre, las crónicas de Isabel García Pagán, tanto de hoy como de ayer, son muy interesantes. Y a mí, pese a todo, me gustó el titular del Mundo, de gobierno kamikaze, porque creo que tiene bastante de eso, Bueno, puedes decir versión gobierno de choque de La Vanguardia, que seguramente para consumo catalán es más adecuado, pero bueno, yo lo que creo que está en juego es poder intentarlo en serio, que es lo que quiere hacer en Puigdemont y que no le dejan. Por cierto, en la entrevista al ministro del Interior en el Mundo, es realmente alucinante. Dice, el artículo 155 de la Constitución es legal. Hombre, menos mal,
No, a mí me agrada mucho
Son independentistas, dicen que son independentistas, sí. pero no están dispuestos a nada. Ah, entonces, para ser independentista hay que ser idiota, o es que no sé.
M'agrada molt de l'entrevista a Zoido, avui al diari El Mundo, i ho dèiem durant el programa, és com se sorprèn que la Generalitat volgués la Junta de Seguretat de Catalunya.
Sí,
que a vegades penses, es passen, o sigui, des de Moncloa es passen el dia dient que a Catalunya no importen les coses de debò importants. No? I arriba un conseller i li diu, una de les coses importants és la seguretat i ens hem de reunir, i ara surt el ministre i diu, home, sorpresa d'això. Ara per què volen una reunió de la Junta de Seguretat?
De tota manera, el més preocupant de tota la crisi de govern, i enllaçant amb això, és precisament que el conseller d'Interior, que aconsegueix la Junta de Seguretat i aconsegueix introduir els Mossos a l'Europol i a tots aquests sistemes de coordinació...
No, compris la moto.
Bueno,
entren... la creació d'una comissió que mirarà d'analitzar si els Mossos poden...
Aconsegueix el mateix que l'Arxanxa i acte seguit...
Però la moto no la compren tan ràpid.
Però acte seguit d'un passo al lado, que és molt...
De camello és un caballo pintado por una comissió, no?
Està molt ben vista.
I l'última sobre el tema del Zoido, d'avui, del ministre Zoido. Quan li pregunten si hi ha una policia política, patriòtica, i ell diu, no ha existido una policia política, si no, jo hubiera visto algo. I llavors, immediatament després, li pregunten pel comissari Villarejo i diu, què opina? Què opinió té del cas Villarejo? No he conocido ese comisario. I penso, home, un senyor que deu portar com 200 anys a dins de la policia, no el coneixes i alhora dius que tu te n'hauries assabentat. És un personatge, el senyor Zoido, de debò.
És boníssima, és boníssima. El artículo 155 és legal, insisto. I luego, los independentistas estos es que no quieren ir a la cárcel, hombre.
Pero te acuerdas, Ancho, cuando creo que fue en una... resposta a una sessió de control, creo, que se li va escapar allò, ara les coses es fan així, no com abans. Que va deixar, allò, el Fernández Díaz feia porqueries, però jo no.
Sí.
És un ministre que, des de la gratuïtat i l'altruisme, jo recomano que no li permetin fer entrevistes.
Sí, estic...
No, jo
no estic d'acord com a periodista, però entenc exactament el que vols dir, perquè és dels ministres que fiquen la pota.
Sí.
Val.
Sí.
I l'altra qüestió que us volia treure, ja com que són les 10 i 4 i de seguida hem d'anar al butlletí i seguir endavant amb el programa...
Hi ha en xar per allà fora,
Sí.
Eh? Que hi ha en xar per allà fora.
En xar?
En Xavi.
El Rocamora.
En Xavi. Es presenta com en xar.
Ah, sí. I només us volia deixar sentir... Tens el document, Dani? Això.
Estamos viviendo en Cataluña el peor momento de decadencia seguramente de los últimos 100 años. Durante el franquismo no teníamos la institución de la Generalitat, pero teníamos un presidente en el exilio que mantenía la dignidad de la institución. En estos momentos, lamentablemente, tenemos institución, pero no tenemos un presidente digno.
És impressionant.
Però té el so,
és impressionant.
El so és de Nodo, també.
Sí.
Us hi fixeu?
Fixa't, quan veus...
És boníssima, perquè dius, això eren unes paraules que deien els líders polítics de Catalunya l'any 1979, just quan havia caigut, perquè el to, el so...
L'adversativa és terrible, quan comença dient... No, bueno, durant el franquisme no hi havia un govern, però, bueno... Home, però què? O sigui, si això era la clau de volta. Bé, en fi.
Però Puigdemont, no, entonces, en el exilio le parecería bien.
Sí, si estigués a l'exili, sí, perquè com, no podria fer gran cosa.
De todas formas, a mí lo de Mariano también en el País Vasco también me llamó la atención. Esto es para que no me ceses como marianólogo, Xavi.
Sí.
Sí, porque claro, lo que hay que hacer es acordar como los vascos. Hombre, pues claro, ¿y eso qué se hace con el concierto para Cataluña? És un poco peligroso, no?
Sí, però seguia en aquestes alçades de la pel·lícula i després del que ha passat. Ara ja no hi ha contraoferta possible. Ja estem de baixada, eh? Ara ja sí que hem arribat al capdamunt del Dragon Khan i ara deixen anar. Ara ho deixen anar i ara veurem com si surt volant, eh? Potser en el primer looping la carretilla, bueno, surt volant,
aquesta,
eh?
Aquesta és la tesi del govern i de PP i Ciutadans, que no compra el PSOE, per exemple. El dir, ara ja no val la pena fer ofertes, o sí que
però
val la pena?
Però tu creus que ahir, quan ve... Ja marxem, eh?
Ja us deixo
entre aquí. Hola, Rocamora, eh?
Hola.
S'ha sentit que pressionat ara el Carles,
doncs,
perquè has entrat.
No volia en absolut, eh? És l'última intenció.
Tu creus que ahir, quan ve Pedro Sánchez i fa una oferta i diu... o sigui, és que avui ha costat trobar-lo.
Home, s'està posicionant pel 2 d'octubre com tothom.
Es sí mismo, eh? Es mucho mejor que lo de Pedro Sánchez, para mí, eh?
¿Cómo? Perdona, que no tenemos...
Lo dice citándose a sí mismo.
Sí, sí. La cita de Pedro, líbranos de ellos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, líbranos de ellos. Ahora falta el de go, Hillary, go.
Bé, Iva, no sé si anaves a comentar una cosa de l'Albiol o...
Bé, només per recordar que aquesta frase estel·lar ja la va fer servir el Xavi García Albiol fa dues setmanes, però aleshores va quedar tapat per tot el cas Baiget i potser per això l'ha hagut de recuperar.
Doncs aquesta avui, perquè la vam enganxar ahir, però jo no l'he vist enlloc, aquesta frase, enlloc. O sigui, ja van dos intents, eh? Però o sigui, el que m'estàs dient, perdona, Iva, és que nosaltres que sí que l'hem enganxat aquesta setmana, avui diumenge, i l'acabem d'emetre, pot ser que la reutilitzi una tercera vegada per veure si cola?
Potser si li has reproduït tu ja en té prou.
Ah, ja en té prou. Val.
Home, ets un líder, no?
Sí, 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 això sí. Bé, ja veurem.
En cada minuto...
A més proper.
Que
més proper.
Ah, perquè visc a Badalona, vols dir.
Exacte, llavors ja li ha arribat al seu públic.
I la Seu també la teniu a prop.
Sí, sí. Bé, les 10 i 7 minuts ho anirem deixant aquí. Ancho, que...
No te digues que ja acabamos.
Sí, què vols?
No, hombre.
Seguir fent ruta per Portugal? O vols que parlem del referèndum il·legal de Venezuela, que s'està celebrant avui?
Ancho, per un dia que respeta el convenio...
Sí, exacte, no apretis, que tirarem fins a les 11 la pròxima vegada.
Lo del referèndum de Venezuela que contaste también tiene mucha gracia.
Home, avui la portada de La Razón diu Venezuela grita libertad. Un referèndum que ha convocat l'oposició.
Vau veure uns vídeos que penjava
i... Les garanties i el censo...
Sí. No, és igual això.
Uns vídeos que hi havia ahir penjats a la web de La Vanguardia els vam veure de la policia com reprimia...
És tremendo. Uf. És tremendo. Eso
también tiene toda la razón.
S'ha reproduït a forces mitjans.
Sí, sí.
Maduro, vete a casa ya, por favor.
Les 10 i 8 minuts, Carles Fernández, i Banguera, Àngelo Gilde, moltíssimes gràcies als tres.
Vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Ana Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
El PDeCAT alerta que Europa veu amb estupor i al·lucinació que l'Estat es plantegi reprimir el referèndum.
Ho ha dit l'eurodiputat del PDeCAT, Ramon Tremosa, assegura que si el govern espanyol actua com les dictadures, la Unió Europea no s'hi posarà gens bé. Fins i tot Tremosa assegura que hi ha mesures, com l'embargament de béns, que podrien facilitar el reconeixement futur de la independència per part d'Europa. Tremosa n'ha parlat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Si l'Estat espanyol arriba a l'extrem de confiscar béns a persones concretes, tal com fan les dictadures de privatitzar el dolor, de focalitzar-lo en una persona concreta per veure si així la resta de la gent calla i no fa res, doncs això que estigui passant a la Unió Europea per posar unes urnes és una cosa molt, molt fora de la normalitat democràtica.
L'eurodiputat també creu que segons què passi l'1 d'octubre, Catalunya es convertirà en un dels temes més rellevants que la Unió Europea tindrà entre mans. Mentrestant, els nous consellers del govern ja treballen amb tots els esforços posats en l'1 d'octubre. Dimarts es reuniran per primera vegada amb la decisió de la compra d'urnes sobre la taula.
Notícia des de les preses a la Garrotxa. Ha mort una nena que dimecres, recordareu que va estar a punt d'ofegar-se.
Sí, la nena tenia 10 anys. Dimecres la van rescatar d'una piscina del poble perquè s'estava ofegant i va tenir una aturada cardíaca. Els serveis d'emergències van activar dues ambulàncies i un helicòpter i van dur la nena en estat crític a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Ahir va acabar morint a l'hospital.
I èxit de la campanya contra els accidents del Servei Català de Trànsit, de què parlàvem aquest matí.
Sí, la campanya aconsegueix apel·lar directament a les emocions. És una campanya on no hi ha imatges dures, ni morts, ni tampoc accidents de cotxe. Vol anar directament això, a les emocions. Hi apareixen persones reals que veuen imatges de la seva família. Els que hi surten no són actors i no sabien el que anaven a fer. Una de les creadores de l'anunci, Neus Sala, ha explicat al Via Lliure que aquesta és una de les claus de l'èxit de la campanya.
Penso que és la pressió d'una sala buida i de veure la teva família en pantalla gran. Això ja t'emociona, però si a més t'acaben de preguntar o t'acabes d'esperar que serà la imatge d'un mort el que veuràs, quan et diuen i si fossin aquests, i de cop apareix una imatge de vida, i una imatge de la teva vida, aquí és on et fas, no? I dius, no, és que no pot ser ningú.
Sala també ha explicat que, vist l'èxit de la campanya, sobretot a internet, s'estan plantejant subtitular l'anunci a l'anglès i al castellà. Justament ahir, el Servei Català del Trànsit va fer públiques les xifres de víctimes mortals entre els motoristes, que han augmentat. En els primers mesos de l'any han mort 24 motoristes a Catalunya, 11 més que l'any passat en el mateix període.
10 i 10 minuts, esports. Roger Federer busca avui el seu 8è torneig de Wimbledon a la final d'aquest migdia.
És l'11a final de Federer, que s'enfronta a Marin Cilic a partir de les 3 i en cas de victòria ascendirà fins al tercer lloc del rànquing ATP. En la final femenina, Garbiñe Muguruza va derrotar ahir amb contundència Venus Williams, 7-5 i 6-0. És el seu segon gran slam després de la victòria a Roland Garros de l'any passat. Després de guanyar a Wimbledon, ocuparà la cinquena posició del rànquing 8. També aquest migdia es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Hamilton sortirà primer per davant de Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Fernando Alonso, sancionat per canvis en el seu McLaren, ho farà últim. En els Mundials de Natació, d'aquí una hora, comença la final de parelles de natació sincronitzada, on a Carbonell i participa amb Paula Ramírez, però tindrà complicat repetir la medalla aconseguida ahir en la competició individual. Avui també comença la competició de waterpolo amb el debut de la selecció espanyola femenina, que s'enfronta a Nova Zelanda a les 12:10. I finalment, nova gesta de Kilian Jornet, aquest cop guanyant una cursa corrent 140 quilòmetres amb l'espatlla dislocada. Va ser als Estats Units, on va registrar un temps de 24 hores i mitja, 20 minuts menys que el seu perseguidor.
Ramon Bartolí, dia de sol i de calor.
Sí, diumenge assolellat, només a la tarda amb algun núvol al Pirineu, molt poca cosa, i temperatures càlides que arribaran a superar amb facilitat els 35 graus a Ponent, també a la Vall de l'Ebre i al Pla de Bages. Baixen una mica les temperatures a les comarques de Girona, valors de 30-32 graus. A la costa també es farà notar l'ambient xafogós.
3 minuts i un quart d'11 del matí. Ana Alfonso, Xavier Recomora, Ramon Bartolí, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Ens acostem a, com deia, un quart d'11 del matí. En aquesta hora, al llarg d'aquesta hora, sentirem a Genís Cinca, que torna a portar els seus honorables catalans, però abans, una història d'aquí uns instants que segurament us sorprendrà.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
La Generalitat t'informa que a la platja has de prendre una sèrie de mesures de seguretat. És important fer sempre cas de la senyalització mitjançant banderes. La bandera verda indica que les condicions per banyar-se són bones. La bandera groga exigeix precaució. I la vermella prohibeix entrar a l'aigua. És molt recomanable banyar-te en platges vigilades, que pots trobar al web interior.gencat.cat/platges.visor. Evitar les insolacions, no banyar-te si no et trobes bé o estàs cansat, i vigilar els nens. En cas que es produeixi una emergència, avisa el socorrista o truca al 112. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RACO.
Uf, estimat, he somiat que trobàvem una casa amb un descompte de fins al 60%.
No ha estat un somni. Ahir vam veure a bbvavivienda.com que han baixat el preu a 1.992 habitatges.
És veritat?
Aixeca't, que avui trobarem la casa que volem amb un descompte de fins al 60% a bbvavivienda.com.
Avui és el nostre dia.
Disculpa, ho pots repetir?
Dubte número 46.
Deixa-ho, dubto que arribem a entendre'ns.
A ICO creiem que qualsevol moment és bo perquè comencis a creure en el teu negoci. Per això disposem del finançament necessari perquè portis el teu negoci tan lluny com vulguis.
Sí, sí, arigato.
Línies ICO, comença a creure. Informa't en el teu banc a ICO.es o al 900-121-121.
El diumenge és per Fashion and Arts Magazine. Moda, art i bellesa en una revista purament femenina. Aquest mes, Eva Herzigova, una de les top model dels 90, l'actual imatge de Dior. Visitem Lanzarote per conèixer la vida de les surfistes. I la nova novel·la d'Isabel Allende, Más allá del invierno. Fashion and Arts Magazine. Comença la inspiració. Avui diumenge, gratis, amb La Vanguardia.
Un espai on poder compartir històries reals, on poder difondre accions establertes que beneficiïn a tothom.
El Tot és Possible, amb Gas Natural Fenosa, et porten fets i persones. Cada dimecres compartiran amb tu fets que transmeten valors positius i experiències de persones reals que han aconseguit canvis beneficiosos per a la societat sobre el medi ambient, la família, el benestar, la llar, la cultura. I és que el més important no és el que es diu, sinó el que es fa. Els dimecres, el Tot és Possible, fets i persones. Gas Natural Fenosa, fet i dit.
A Vision Lab tria la teva marca al millor preu. Ray-Ban amb vidres graduats per només 129 euros, Vogue per 99 i Armani, Carrera i Polo només a Vision Lab. Consulta condicions.
Els matins del cap de setmana, dia lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí.
Tu vols me llama a les aguas donde mis pies pueden fallar y ahí te encuentro en lo incierto caminaré sobre
Avui, que és diumenge, volíem parlar sobre una església. No és una església qualsevol. És una església que té presència a Barcelona. Segur que molts de vosaltres no n'heu sentit a parlar, però ara al·lucinareu, em sembla. Ens ha cridat molt l'atenció. Hillsong és una església cristiana pentecostal de la branca dels protestants que, us he de dir, que no té res a veure amb la imatge d'església catòlica convencional que us haurà segurament vingut al cap quan he fet servir la paraula església. De fet, ara els preguntaré a alguns dels seus responsables si s'han de dir d'església o com ho hem de dir exactament, no? És una, jo diria, una església d'estètica moderna, urbana, que fuig d'aquella olor assiri de la cerimònia dels capellans. De fet, hi ha una definició curiosa, que ara els hi preguntarem si la compren. El periodista nord-americà Brett McCracken va escriure un llibre sobre l'església Hillsong que va titular Cristianisme Hipster. Quan l'església i allò cool topen. Avui ens acompanyen els pastors de Hillsong a Espanya. Són dos joves, el Juan Mejías i la Damsi Mitch. Què tal, Juan? Què tal, Damsi?
Molt bé.
Molt bon dia. Espera, que crec que tens el micròfon tancat, no t'hem sentit, Juan?
Ah, ara sí, bon dia, perfecte. Bon dia.
Això de cristianisme hipster, ho compreu, no ho compreu, què us sembla?
Bueno, més ben dit és cristianisme per a tothom, no? Si ets hipster, perfecte, si ets gòtic també, sí. Si ets el que vulguis ser, pensem que és una església molt, molt rellevant a la societat on estem avui en dia i no hipster només, no?
Sí.
Home, com els... Núria Hart, què tal? Bon dia, eh?
Bon dia.
Com els definiries físicament? Són dos nois molt joves.
Són hipsters.
I són hipsters, no?
No us enfadeu amb mi, però jo us veig hipsters.
Bueno.
És
boníssim.
És a dir, no aneu amb una túnica, no? O amb aquelles, amb aquells vestits que porten habitualment les persones a qui estem acostumats a veure.
Hi ha gent que ara es pot estar imaginant la típica imatge del capellà, no? Amb allò que en deien l'alzacuellos, no?
Sí.
I no és així.
Una mica obert.
Sí, la camisa oberta, amb penjolls, etc. No? Amb barba, sí. la vostra... Ella no, òbviament. La vostra església no, clarament no és la que estem acostumats per moltíssima gent, que jo convidaria els oients perquè es facin també una idea que busquin a internet ara mateix imatges, fotografies, vídeos.
O que entrin, per exemple, al seu Instagram, sí. Hillsong Barcelona, i ho veuran de seguida pel tipus d'imatge per la que aposten.
Que sigui modern vol dir... És contradictori amb que pugui ser conservadora l'església? Sou conservadors?
Sí, nosaltres diem que som una església conservadora en el sentit de conservar significa mantenir les característiques originals d'algú, no? Llavors, tu compres tonyina en conserva i la tonyina te la pots menjar perquè està conservada. Nosaltres creiem que la nostra responsabilitat com a cristians és conservar el missatge que Jesús parlava, no? Quan caminava per aquesta terra ell parlava d'amor, de justícia, d'acceptació, d'igualtat, i llavors nosaltres considerem que estem fent tot el que puguem per conservar el missatge, però bueno, l'envoltori pot canviar, no? La tonyina està conservada no, sense importar l'envoltori.
Avui a 11:45 del matí enviarem la Núria Hart
amb
vosaltres perquè pugui assistir a una de les misses que, per cert, potser no hauria de dir-ne misses ni pensar tampoc en cap edifici clàssic d'església. No l'anomeneu missa, vosaltres?
No, no, no.
Com l'anomeneu?
No, bueno, l'anomenem reunió.
Reunió.
Una reunió, una festa. Intentem pues, fer-ho el més atractiu possible perquè la gent pues, pugui venir. Sí, i també potser no l'anomenem missa perquè moltes vegades potser la gent no entén realment el que significa, no? Llavors, si diem una festa o una reunió o una quedada, el que sigui, pues, la gent s'anima i ve.
L'edifici no és una església.
No, de fet l'edifici canvia molt, no? Perquè aquí a Barcelona no tenim un local que sigui nostre, llavors anem llogant i hem estat a teatres, ara estem al Teatre Coliseum allà a la Gran Via. Hem estat...
O sigui, avui fareu el que jo en diria missa, però que és la reunió que en dèieu vosaltres, al Coliseum.
Al Teatre Coliseum,
aquest matí, d'aquí a una hora.
D'aquí a una hora estem allà i per la tarda també a les 6:30. I, però bueno, hem estat a discoteques, hem estat a parròquies catòliques, hem estat a teatres, centres cívics, de tot.
Jo puc imaginar algú que sigui molt religiós i digui... perdona, una missa, una discoteca, vols dir?
Sí, de fet creiem que no hi ha millor festa que la festa d'aquells que hem conegut l'esperança i la llibertat, no? Llavors l'edifici no canvia la gent que està dins, hi ha moltes persones que s'assusten, però bueno, sempre els diem vine, vine i veus el que estem fent, no estem allà drogant-nos ni fent res raro, no?
Quan dèieu les reunions i dies és una festa, em podríem anar a una mena de missa o de reunió concert? Perquè hi ha moltes actuacions musicals, o no?
Sí, bueno, més o menys, perquè clar, no només hi ha música. Sí. O sigui, al principi tenim 20 minuts de música i la gent pues, està cantant, no?, i tal, però després pues, hi ha com un missatge de la Bíblia, no? Agafem un text de la Bíblia cada diumenge i l'expliquem a la gent, no? Perquè moltes vegades pues, costa una mica, potser, les paraules que llegim allà, pues, entendre-les, no? I ho fem pues, una mica rellevant, no?, a la cultura i a la societat d'avui en dia.
Sí, de fet, penso que trobaràs tot el que trobes a una reunió eclesial normal, ho trobes a la nostra església, però més contemporani, no? A tot arreu que hi ha una reunió de cristians hi ha música.
Tan contemporani com per això tinc tantes ganes de venir a veure-us. Sí. M'han dit que hi ha il·luminació, flaixos de llum, fins i tot el fum que podem veure en una sala de concerts o una discoteca. Vosaltres jugueu amb tots aquests elements.
I tant, i tant. Bueno, de fet, penso, a veure, si tu mires cap enrere, l'església sempre ha estat el top first de la creativitat, no? Mires les parròquies, les catedrals, les pintures, l'art sempre ha sigut una manera de comunicar.
I el llibre, el best-seller també de la història, no? La Bíblia és el més venut de tots.
Llavors penso que s'ha quedat una mica enrere, però estem tornant a posar l'església al lloc on ha d'estar la creativitat.
Clar, quan hem dit ells formen part d'aquesta església, que és Hillsong, que són protestants, el nom ja ens indica que això no és una cosa que hagi nascut a Barcelona,
no.
Ni a Catalunya, ni segurament a Madrid.
No.
D'on surt això?
La nostra església va començar fa uns 30 anys a Austràlia. Els nostres pastors són de Nova Zelanda i eren missionaris que van anar a viure a Sydney. Llavors van començar una església petita amb 40 persones a uns barris d'Austràlia de Sydney que es diuen Hills, per això Hillsong. I allò va començar a créixer i ara estem a 13 països del món, per tota Europa, Amèrica, a Sud-àfrica, a Austràlia, i bueno, va creixent.
I vosaltres ho vau conèixer perquè vau ser a Austràlia o perquè ho coneixeu a través d'internet o com funciona això?
Sí, bueno, nosaltres coneixíem la música, però no sabíem que hi havia una església o que hi havia una universitat ni res d'això, però teníem un amic que estava estudiant allà. Llavors sempre, ell era de Balaguer, sempre que venia aquí, quedàvem amb ell, ens explicava, no, les coses. Nosaltres sempre havíem volgut estudiar teologia, fer alguna cosa diferent, no? Perquè veiem que els nostres amics ja no estaven a l'església, no? I dèiem,
clarament,
si Déu
no
és realment qui diu que és...
Perquè vosaltres sou de família protestant,
sí,
ja,
sí,
eh?
Sí, sí, nosaltres venim de famílies protestants, llavors ja sabíem, no? I dèiem, pues, volem fer alguna cosa diferent, volem que les esglésies s'omplin, no?, de gent, no? No veure els nostres amics que ja no estan i tot això. Llavors, bueno, ell un any va dir, mira, us deixo aquí la inscripció i a vosaltres després decidiu, dèiem, no, està molt lluny, massa lluny, a Austràlia, estàvem ja sortint, dèiem, no, què va. I al final, pues, vam començar a mirar la web i ens va encantar, vam dir, nosaltres volem això, treure-ho aquí, o sigui, portar-ho aquí.
Vale, m'has dit una cosa clau, sou pastors i sou parella.
Sí, estem casats, avui fem 7 anys de casats. Avui mateix.
Carai, home, moltes felicitats.
Jo això no ho sabia,
Estem d'aniversari. I sí, som parella i pastors.
I això és efectiu, és que jo, perdoneu l'absolut desconeixement, i us faig les preguntes del món. És el món protestant que permet que la dona sigui també pastor i a més que siguin parella.
Sí, tant de fet, aquest any és el 500 aniversari de la reforma protestant luterana. La dona, l'església protestant, té un paper, bueno, igual que l'home, no? No tothom hi ha rames més conservadores, però nosaltres creiem que la dona i l'home som iguals davant de Déu, tenim la mateixa capacitat, autoritat, llavors els dos prediquem a l'església, els dos estem liderant entrant a l'església i sí, sí.
Dèieu que veniu de famílies protestants.
Sí.
Quan els hi expliqueu, hem muntat una església que és així i que no té res a veure amb el que heu imaginat, ara dieu-me la veritat, ho van veure clar o van dir, ai, s'estan passant de moderns?
Els hi encanta, jo crec que els hi encanta. De fet, els meus pares, el meu germà, tothom de la meva família està a l'església, no? Estan allà servint, els veure saltant.
Ah, sí? Doncs després me'ls presentes, eh?
Sí, i tant. Sí, jo crec que, bueno, ells ja sabien pues, una mica on anàvem, no?, a estudiar i tot, i potser pues, al principi sí que era una mica diferent, perquè, clar, o sigui, veníem d'una església pues, bastant
molt europea, tradicional.
Sí, molt diferent. I al principi, pues, sí, era com un xoque, però després, bueno, van començar a venir i els hi encanta, o sigui...
Clar, saps què passa? Que quan tu veus una església que s'està omplint de gent, que hi ha gent jove, bé, i la gent, la seva vida canvia i tot això, no pots negar que Déu està fent coses allà, llavors, bueno, els hi encanta.
El mateix nom de Hillsong, és evident que la part de la música hi té un pes extraordinari. A Spotify, a iTunes, teniu més de 40 milions de reproduccions, l'església Hillsong.
És una església molt heavy amb la música.
I m'han dit, de fet, que gent com, per exemple, que segurament això també canvia la percepció, com el Justin Bieber ha cantat algunes de les cançons de Hillsong.
Sí, de fet estava a la conferència amb nosaltres a Austràlia.
Ah, pensava que dic que estava a Barcelona, aquí
no,
a Hillsong, al Coliseu, Justin Bieber saltant i cantant.
Ostres, llavors sí que l'ompliu, eh? Sí. Això sí que s'allà a la Gran Via, directament.
Quanta gent s'hi agrupa al Coliseu? Quanta gent es podria trobar la Núria avui?
Doncs a Barcelona són 1.200-1.300, llavors tenim dos reunions, trobaràs la gent repartida entre el matí i la tarda, perquè són iguals les reunions que fem, i a Madrid tenim unes 600 persones.
Clar, però és que estem parlant de 1.200 a Barcelona, 600 a Madrid, que han conegut Hillsong per vosaltres, perquè abans no existien aquí, per tant, ostres, sou ben joves, jo crec que no arribeu als 30 anys.
Ah, no, encara no. Jo tinc 29, ella 28, i vam començar aquí amb 6 persones, ens vam juntar a una cafeteria i el que vam fer és vam obrir la Bíblia i vam dir... qui vulgui saber una mica més, parlem, preguntem, i allò va començar a créixer. L'Starbucks en 2 mesos no hi cabíem 60 persones, 70 persones, i va ser una locura, no? Mai havíem imaginat que creixeria tan ràpid, però la gent té preguntes, sí. té gana, no?, d'algo espiritual diferent, i, bueno, és obvi, no?, la gent ve...
Jo crec que, o sigui, el que més xocava a la gent era que podien arribar i ser ells mateixos. Mm-hmm. Perquè jo crec que, o sigui, a la nostra societat moltes vegades pues la religió, el que sigui, pues no et deixa ser el que tu ets, no? Mm-hmm. Simplement t'has de posar una màscara per ser part d'un grup social, mm-hmm, del que sigui, no? I fingir un poco que soy esta persona, però en verdad no tens res a veure, no? I jo crec que això era una de les coses que la gent... Bueno, de fet tenim com un logo a l'església que diu, ven tal como eres, ven...
Con lo puesto.
Sí, tal com ets.
I jo crec que la nostra feina no és intentar canviar la gent, sinó rebre la gent a tothom, tal i com són, i després pues, ja Déu fa el que ha de fer, no? I sí, crec que això.
I ara hi ha que ens fan preguntes, ara de seguida us les trasllado. Estem parlant amb el Juan Mejías i l'Adam Simich, que són els dos pastors joveníssims i hipsters, com deia la Núria Hart, d'aquesta església Hillsong a Barcelona, 1.200... Com n'hem d'anomenar? Creients, fidels?
Sí, creients o assistents o persones que la formen. No
que es troben cada cap de setmana, els diumenges, en dues reunions, al matí a la tarda, en el que podríem comparar, perquè tinguéssim una idea, amb una missa. De fet, si ara miréssim una església i tothom m'intenta imaginar, no?, com és la situació en una església habitual, els que hagin anat a una missa o no, la tecnologia molt, molt, molt present. Quan un va a una missa, per exemple, sempre hi ha llibres, no?, sempre hi ha la Bíblia. Mm-hmm. Crec que en el vostre cas, poc llibre de paper hi ha.
Hi ha encara persones que porten la Bíblia en paper. Nosaltres la utilitzem molt amb el mòbil, hi ha aplicacions gratis, YouVersion és una d'aquestes, que tens la Bíblia en tots els idiomes, totes les versions, català,
castellà.
Vosaltres
llegiu la Bíblia amb l'iPhone?
Bueno, jo a casa, quan fem el temps més devocional, més personal, m'agrada en paper, perquè pots subratllar, pots encerclar, però quan estic a l'església predicant o al metro o això, vaig amb el mòbil, és més pràctic.
Que la tecnologia s'ha d'aprofitar.
I fins i tot a l'hora de passar ofrena, aquella imatge que tenim de moltes esglésies, no?, que es passa, és que ara no me'n recordo el nom.
El caixonet d'Almoines.
El caixonet d'Almoines, no? Sí. I que aquí passa un... Pots, o sigui, és que no, passa un de tàfon?
De tàfon, és igual que el Mercadona. Sí, sí.
Què dius ara?
Sempre ho diem, això.
Però és que algú es pot emprenyar molt amb vosaltres del món de l'església.
M'encanta, però la gent s'emprenyava en Jesús també, no? I Jesús va venir i va revolucionar tota la religió, i tots els religiosos, de fet, eren els que més criticaven a Jesús. Llavors, nosaltres mirem a la societat, mirem com la gent està vivint, i hem de dir, com podem portar això a l'església i com pot l'església impactar això. Llavors, igual que quan vas al Mercadona, no és l'anticristo en el datàfono, doncs igual a l'església, és una manera de poder portar els teus recursos. Ningú està obligat, ningú està, has de donar X quantitat, vols donar el que vulguis, però jo, com a gent jove, mai porto efectiu, mai de la vida.
Això tens molta raó. Per datàfon, si van a les reunions i fins i tot si vols fer una ofrena via web, tens el sistema també. PayPal. Expliqueu-nos per què feu servir tots aquests diners.
Hi ha gent que s'està posant molt nerviosa, jo crec que ara mateix, en aquests moments, hi ha molts creients.
Jo crec que simplement és parlar el mateix idioma del any 2017.
Quin any?
Però sí, realment crec que és això, és simplement pues, estar a la mateixa pàgina que la nostra societat i fer-ho el més fàcil d'entendre.
I per què feu servir aquests diners?
Per què serveixen? L'església protestant a Espanya no té ajudes de l'Estat, no és com l'església catòlica que gràcies a Déu poden tenir una ajuda i poden desenvolupar totes les activitats que fa. Nosaltres com a església vivim del que l'església aporta, no? Llavors nosaltres, com he dit, mai ningú ha estat obligat a donar una quantitat. De fet, nosaltres no sabem qui dona diners, qui no dona diners, perquè no és el nostre, no ens involucra això, però bueno, llavors paguem el lloguer de l'església, tenim 4 persones contractades per l'església, tenim nosaltres 2, un noi que es diu Ismael, que és el pastor creatiu, llavors tota la imatge creativa,
pastor creatiu, és que de debò m'esteu
i després una persona que està més de Barcelona, no?, mirant tots els grups de connexió i activitats que fem i això, i bueno, després tenim molta ajuda social, fem coses, per exemple amb la trata de persones, estem col·laborant amb una associació que es diu A21, llavors tenim refugis a Grècia, Bulgària, Ucrània, estem treballant amb el Parlament Europeu per canviar les legislacions, treballem també amb Uganda, Sud-àfrica, Índia...
Clar, és que no pareu, jo abans els hi deia, potser al principi no, expliqueu-me una mica l'evolució, ara esteu full time amb això, és que no deu tenir temps, us deu faltar hores.
La veritat és que abans treballàvem en un col·le, els dos, i bueno, preferíem fer això i que l'església pues, almenys pues, podia tenir un local el diumenge, no?, per reunir-nos i tal, no? Ara tenim una oficina també on durant la setmana pues, hi ha un munt de voluntaris, venen allà, fan coses entre setmana, perquè realment pues, l'església no és simplement el diumenge, és una hora i mitja el diumenge, hi ha més coses entre setmana.
Hi ha molta gent que pot pensar està molt bé el canvi d'imatge, no? i que segurament això fa costar molta gent jove, que suposo que si anéssim a Hillsong avui al matí potser és més familiar, però a la tarda segur que està ple de joves, de 30. Però llavors s'ha de mirar també les qüestions de fons, no? I algú, i moltes vegades s'ha plantejat que l'Església Catòlica hi ha coses en què s'ha quedat molt enrere. Vosaltres com afronteu la qüestió de l'homosexualitat, per exemple?
Nosaltres pensem que l'Església ha d'estar oberta a tothom. No importa com estiguis visquent, no importa amb qui estàs compartint la teva vida, Jesús va obrir els seus braços i va dir, qui vulgui venir pot venir a mi, no? Nosaltres sí que tenim una visió conservadora del matrimoni, per exemple, entre home i dona, però això no significa que les persones que tenen un estil de vida homosexual no són benvingudes a la nostra església. Sí que tenim una posició conservadora amb la vida, amb el matrimoni, etcètera, etcètera.
Amb l'avortament, per exemple.
També, per exemple, creiem que el dret a la vida és algo fonamental. Òbviament, sempre s'ha d'estudiar. El que mai fem, no generalitzem. Jesús mai va generalitzar la gent. S'apropava a les persones, mirava la seva història personal i tocava el cor de la gent, no? Jo com a pastor no puc agafar un micro i posar tothom a la misma capsa, perquè això no és com Déu funciona amb l'humanitat. Llavors, jo no puc dir tothom que sigui així a l'infern, tothom que veia això a l'infern. Això no funciona d'aquesta manera. És una història personal entre Déu i les persones.
I us faig una darrera pregunta. Avui estem parlant d'aquesta església d'imatges. És realment molt, molt sorprenent que molta gent li agafarà per sorpresa que són Hillsong, els anomenen l'església hipster. Són a Barcelona, al Coliseum i a Madrid també. Per exemple, una qüestió clau. La ciutadania ha de subvencionar l'església? En un país com en aquest cas Catalunya o Espanya.
Sí, sempre he pensat que no. Jo, el meu veí, si no és cristià, no té per què edificar l'església. Crec que l'església és responsabilitat de l'església. De fet, el nom església no és un local, no és una organització, és una família. Església significa, en grec, eclèsia significa cridats a fora del món, cridats a fora de la realitat on la gent viu, a una altra realitat. Llavors, si jo estic cridat a fora, jo he de ser qui ha d'edificar aquesta nova realitat, no? Llavors, jo penso que si algú vol alguna cosa, cosa ha de pagar el preu i ha d'edificar-lo. Llavors, a mi m'encanta que la nostra església està edificada per la mateixa església i no pel govern o pels impostos de la gent. Sí.
Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Ells són el Juan Mejías i la Damsi Mitja. Heu de marxar corrents ja perquè heu d'anar a preparar també la reunió que en dieu vosaltres, aquesta missa que podríem entendre tots pagats d'avui al matí. Te'n vas d'aquí una estona amb ells?
Sí, me'n vaig amb ells fins al Coliseu.
Ja m'explicaràs què veus.
Connectarem des d'allà, us explicaré el que veiem i deixeu-me dir-vos, perquè segur que molts us heu quedat sorpresos i voleu saber més coses, no?, de com va sorgir aquesta església Hillsong, que sapigueu que el dimarts 25 de juliol em sembla que heu llogat els Cines Méliès al carrer Villarroel de Barcelona perquè projectareu un documental sobre la vostra història que va fer una periodista, no?, que us va conèixer, va al·lucinar amb la història i va rodar un documental sobre l'origen d'aquesta església.
I tant. Us seguirem de prop amb la Núria, que ens expliqui què és el que veu, que té moltes ganes de veure aquesta festa, no?, música, els llums i el fum gairebé de discoteca. Doncs ens expliques després com és. Moltes gràcies al Juan i la Damsi per acompanyar-nos. Passen 5 minuts a 11:15, de seguida en aquest estudi els honorables catalans del Geni 5.
Creu Blanca, tenim els millors professionals i la tecnologia més avançada per tenir cura de la teva salut. A Creu Blanca, la prevenció, el diagnòstic i el tractament van de la mà. Truca'ns al 93 412 1212, 93 412 1212 o consulta la nostra pàgina web. Creu Blanca, sanitat privada sense llistes d'espera.
D'aquí uns anys tindràs família, casa i possiblement cabells blancs. Demà tindràs el canvi automàtic i tot el que inclou l'acabat M-Sport de regal.
Ara, a Barcelona Premium, emporta't el teu BMW Sèrie 1 amb tot aquest equipament des de demà i fins al 31 de juliol. Informa't en els 4 punts de venda de Barcelona Premium o a barcelonapremium.bmw.es.
Has pensat alguna vegada en anunciar el teu negoci a la ràdio?
Entra a clubdelaradio.com i ajudarem a fer que el teu negoci se senti a les millors emissores de ràdio de manera ràpida, senzilla i assequible.
Entra a clubdelaradio.com i crearem el teu anunci amb la millor qualitat, fins i tot amb les veus dels teus actors preferits.
Fes-te sentir. clubdelaradio.com, perquè venguis més.
El Tibidabo, les emocions no es poden explicar. S'han de viure.
Tibiuau!
I aquest estiu descobreix noves emocions. Les refrescants fonts interactives, la sorprenent atracció virtual i l'avió del Tibidabo, renovat.
Tibidabo, emocions d'alçada. Puja-hi amb transport públic. Ajuntament de Barcelona.
Arriba l'estiu amb les ofertes Thinking de Hyundai, que a més d'oferir-te 5 anys de garantia, 5 d'assistència i 5 de manteniment, si el finances no comences a pagar fins l'octubre. A més, amb el pla que envia Hyundai et donem fins a 1.600 euros addicionals al valor del teu cotxe. Finançant amb Santander Consumer FCSA fins al 21 de setembre. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris de Barcelona.
Sabem que els unicorns no existeixen, però els preus de Moms són molt reals. Moms, l'app on les mares i els pares compren i venen de tot pels petits de la casa. Descarrega't ara Moms, paga de manera segura i còmoda amb entrega a domicili i sense haver de quedar amb ningú.
Bon dia, Coyote. Atenció, radar mòbil Cesar a 600 metres ras.
Vols un copilot com en Lluís Moya? Tria Coyote, amb les alertes en temps real, radars mòbils i de tram. I és legal.
Amb Coyote, condueix segur i evita multes.
Disfruta del servei Premium Coyote per dispositius i aplicació mòbil per tan sols 9 euros al mes. Disponible a la botiga Coyote del Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona. Condicions i llistat de botigues a mycoyote.es.
Jo sóc Coyote.
Has vist la nova?
Li demanaré el Facebook, els 2 mesos al WhatsApp, després d'un any l'Instagram, un any de likes i al febrer li dic si vol quedar.
Gran pla, oi?
A la vida ja ens esperem massa. No t'esperis per tenir un Ford Focus. Només el juliol per 13.500 euros. Finançat amb FC Bank. Condicions a Ford.es. Prova-la a la xarxa Ford de Catalunya.
A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2. Amb Xavi Bundó.
Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
11:15 del matí, què tal, Geni 5? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un palet més tard del que és, del que és habitual.
Tard, sí, sí.
El personatge d'avui, déu-n'hi-do,
Molt maco.
I a més, d'aquells que jo crec que el Geni, hi haurien tres tipus de personatges. Yeah. Un absolutament desconegut per la majoria de gent. Jo crec que aquest segurament és el cas per molta gent.
Són els que a mi m'agraden i els que causen més impacte, potser, no?
La, sí. La segona és gent molt coneguda, que ens expliques la seva vida, i la tercera part, que jo crec que mereixen un cas a part, són els metges.
Sí.
Tu els hi tens una devoció especial als metges d'aquest país.
Sí. Bueno, jo volia ser metge, a mi m'hagués agradat molt ser
metge. Sí o no?
Sí. La vaig posar com a primera opció i em va tocar la segona, que era periodisme. Per nota, i sí.
No era gaire... Ets un metge frustrat.
No era bon estudiant, jo.
Ja.
I aleshores això de les notes, en fi, no sé. M'agradava més xerrar en el bar, que és on realment fas la cosa, eh?
Ja.
Però el fet dels metges, a més, amb aquest tema que toquem dels honorables i de descobrir personatges, n'hi ha molts a Catalunya que han creat una autèntica... un focus europeu on hi ha hagut molts i molts pioners. Molts més dels que realment imaginem.
Som-hi?
Som-hi. Que el metge d'avui
sí.
És realment especial.
Doctor Pere Gavarró.
I García.
A veure, sorprèn-me.
Pare de la cirurgia plàstica a Catalunya.
Carai.
No tan sols a Catalunya, sinó tota la repercussió que va tenir aquest metge, en Pere Gavarró, que per cert té una placa prop d'aquí, a la Diagonal.
Ah, l'altre dia la Vallonesta gent... passava per la Diagonal i ens va enviar la foto.
Sí. La Núria Har ja l'havia vist.
Sí.
Ella que té aquesta sensibilitat pels temes científics.
Sí. I tant.
Pere Gavarró i García, Igualada, 1899, Barcelona, 1980. És d'aquells noms que a vegades et trobes pel carrer i dius, qui deu ser aquest paio? Mm. No? Els noms a vegades... Però és que aquest
a mi passa molt sovint amb els noms dels carrers, que de la quantitat de gent que veus amb el nom del carrer, penses, aquest senyor qui devia ser?
Sí. No? Doncs aquest diu metge i muntanyenc. Veurem quina associació hi ha entre les dues paraules. Impulsor del català en l'àmbit científic i introductor de la cirurgia plàstica a Catalunya en retornar del seu exili al Regne Unit. Va viure i treballar en aquest edifici. Clar, ara veig que això és l'homenatge del Col·legi de Metges de Barcelona que li va fer el 2009,
sí.
I aquesta és la placa del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. També, després, el 2009, la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va abocar-se a fer un llibre commemoratiu del doctor Pere Gavarró a través d'un altre metge que tot aquí es van confabular una mica tot allò que passa quan un personatge es recupera. El doctor Miquel Bruguera, que aleshores era el president del Col·legi Oficial de Metges, el doctor Jordi Bax, que era el director... No, aquest em sembla que no és metge, o potser sí, director gerent de la Fundació Privada Hospital de Sant Pau, van dir, va, fem una exposició al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. I el Jaume Macià, que és un metge també, el director del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fa un pròleg molt bonic del doctor Pere Gavarró, on efectivament reivindica tot el que va trobar en el fons Pere Gavarró, que estava abandonat al Sant Pau i que a còpia d'anar recopilant tot aquest seguit de fotografies i de documents d'aquest metge tan impressionant, arriba a la conclusió que està davant del pare de la cirurgia plàstica a Catalunya.
Aquest llibre que tens entre mans, sí. M'encanta la portada. La foto de portada del doctor Pere Gavarró, sí. Que el veiem com un home d'aquells de somriure, amable...
Sí, molt.
O sigui, és aquell metge que el deus veure...
Això és un gentleman.
Sí, exacte, un gentleman amb pipa i tal, agafat a un dels seus pacients.
Un dels seus pacients que es veu que ha patit una cremades importants, sí. A la cara. Ell es va especialitzar en la reparació del rostre humà quan havia patit grans traumatismes. Mm-hmm. En aquest cas és el cas d'un cremat gravíssim, mm-hmm. que ell ha anat reconstruint.
Perquè
es va convertir en especialista, sobretot en època de guerra. A mi m'agrada aquest personatge perquè en època de gran dificultat ell afronta el seu ofici, la medicina, la cirurgia plàstica, com una solució als problemes que apareixien.
És que tu m'has dit, amb la data m'ho has dit tot, ell neix el 1899, per tant li toca viure la Guerra Civil Espanyola.
Efectivament, i la Segona Mundial.
I la Segona Mundial, vull dir que li toca...
Quan s'exilia a Anglaterra, es troba que allà n'hi ha una altra de guerra, completament en marxa, i aleshores el fitxen per, efectivament, doncs, solucionar el que ja havia solucionat. És un cas que s'assembla una mica al doctor Trueta. El que passa és que el doctor Trueta s'ha fet més conegut i, en canvi, el doctor Pere Gavarró, doncs, diguem que ha passat sense més pena ni glòria, malgrat aquest homenatge que se li va fer el 2009, important, eh? Mm-hmm. I que ara, com que el 2017 fa 70 anys de la creació, atenció, és que és molt fort això, de la creació del primer servei a l'estat espanyol, per tant, també a Catalunya, del servei de cirurgia plàstica, el més antic a l'estat espanyol, l'any 47, doncs, es va aprofitar per fer un acte, això va passar el 12 de maig, un acte commemoratiu a l'Hospital de Sant Pau. Aquest metge es va fer molt conegut també, el doctor Pere Gavarró, a Anglaterra, perquè quan aquí havia solucionat tantes cares i tantes desfiguracions de soldats ferits per arma de foc o per haver estat cremats o per explosió, unes fotos horroroses, una cosa, gent que sortia amb el nas al clatell.
Sí.
Una cosa tremenda que ell, amb atenció, tot el fet de fer-se pioner el va convertir, era un gran dibuixant. Tenia una perícia amb les mans impressionant. Era un home que realment tenia una manera gairebé artística d'afrontar el seu ofici. Com que dibuixava molt bé i amb les mans se'n sortia molt bé, va desenvolupar una tècnica per empaltar teixit de la pell amb una altra zona del cos que em va dir tauler d'escacs.
Ah, sí?
Tauler d'escacs o segell de correus.
I què vol dir això?
És molt gràfica la imatge.
Ah, sí, clar.
Ell, a través dels quadradets d'un tauler d'escacs, a la zona cremada d'una altra part del cos, importava trossets de pell i anava confegint tot una mena de tauler que, amb la recuperació d'aquesta pell nova, feia que restaurés l'antiga cremada. I això ho va batejar com el tauler d'escacs o bé segell de correus, que ja t'ho imagines, no?
Sí,
a través d'uns trossets. Era un home extremadament delicat.
Tu quan parles d'això de la qüestió gairebé artística, me'n recordo molt que la setmana passada, no sé si era la setmana passada o l'anterior, que vam parlar de cicatrius.
Sí.
Perquè tothom en té, de cicatrius.
Sí, sí.
Tu fas una pregunta qualsevol tothom. Grup d'amics, tothom té una cicatriu.
Sí,
tothom...
que no hagis caigut de petit.
Exacte, sí. Hagis caigut de petit. I va venir un dermatòleg i me'n vaig adonar que quan explicava anava fent uns gestos amb les mans i vaig pensar, clar, aquest senyor és un artista.
Sí.
Aquest senyor, quan agafa la pell i una agulla i una... anava a dir un cordill, però és una altra cosa.
Fil.
És un fil mèdic, per entendre's.
Sí.
Tot evolucionat tècnicament, etc. El que està fent és una petita obra d'art. O sigui, està intentant solucionar un problema, però de forma estètica.
Tot evolucionat. Això que estàs dient ara és molt interessant. És el que basa aquest personatge. El tronc principal del doctor Pere Gavarró i de tants metges és que el metge sovint té l'oportunitat d'afrontar el seu ofici com una obra d'art.
Mm.
I en aquest cas, el cas de la imatge personal, el cas de com ens oferim a l'exterior, el cas de la pell, les cremades o els accidents de laboral,
sí,
fa que metges com els cirurgians plàstics puguin actuar d'una manera artística. Però el cas del Pere Gavarró, que és pioner en aquesta especialitat, és especialment especial perquè ell era tot un personatge i realment és un home molt sensible que allà on anava triomfava. Per què? Perquè, i aquesta foto de la portada t'ho explica, perquè, esclar, reconstruïa la vida d'una persona. La cara que t'havia quedat cremada, de sobte t'apareixia aquest personatge i te la solucionava.
Deies que va néixer a Igualada i que durant la guerra organitza, diguem-ne, tota una part important del que és la cura de la gent que estava al front.
El doctor Pere Gavarró és important tant pel desconeixement que ha arribat avui dia com per la seva vida personal que l'explica, aquest desconeixement. Era un gran catalanista. Es va adonar de seguida de la dèria arrasadora del franquisme i de tot el que suposava aquest imperi espanyol que volia aplacar com fos tota aquesta medicina catalana, sobretot. I ell, de seguida, es va involucrar en les entitats que feien, que promocionaven el català i sobretot en el seu àmbit, que era el científic. Era un gran excursionista i, atenció, una de les vies per pujar a la Pica d'Estats és la Via Gavarró.
Oh.
Per tant, quan posen el nom d'una via a l'excursionista que sí, l'ha descobert i que l'ha provat i que funciona, és molt gran, això.
Molt.
I en el cas del Pere Gavarró, la seva implicació en l'excursionisme té aquesta implicació en el catalanisme, en la reivindicació del país on viu, no? Tot això traslladat a l'àmbit científic té una importància molt gran perquè, esclar, es dedica a implantar el català, el vocabulari, en l'especialitat que toca. Clar. I això és d'una incidència molt important, perquè fa història. Fa història i la diferencia dels altres. Aleshores, quan arriba, és interessant perquè, com a metge militar en el bàndol republicà, acaba d'adquirir un gran coneixement en tot el que fa anys. Ell es llicencia en Medicina l'any 24, durant tots aquests anys treballa moltíssim en tota aquesta especialitat, que és nova, no existeix. Ell, de manera autodidacta, va intentant avançar, sobretot amb el aprenentatge al voltant del doctor Gillis, uh-huh, que és un anglès, que acaba sent el metge que el fitxa quan s'exilia a Anglaterra. Hombre, aquest és el doctor Gavarró, vingui cap aquí. I llavors a Anglaterra es troba amb el doctor Gillis, i que és aquest, vaja, un dels pares de la cirurgia plàstica, el fitxa, efectivament, i vaja, a partir d'aquí, a canvi de que li dibuixi els esquemes operatoris d'aquest tal Gillis, no sé ben bé com es pronuncia, Harold Gillis, durant la Segona Guerra Mundial, el doctor Gavarró acaba treballant, fixa't, acaba treballant pel doctor Archibald McIndoe, que és el cap dels cirurgians de la Royal Air Force, curant cremats de l'aviació.
També.
És impressionant. És una carrera professional absolutament modèlica, d'un personatge que n'hem parlat poc, mm-hmm, el desconeixem molt, però que és espectacular.
Deies que durant la guerra ell és un militar, és a dir, és un doctor militar, un metge militar,
sí,
que l'envien al front republicà, i suposo que hi ha aquest moment, no sé a través de com, a través de quin mitjà de transport, s'ha d'exiliar, ha de marxar quan van mal dades.
Ha de marxar quan van mal dades. Ell és, arriba a ser nomenat comandant de l'exèrcit i cap de l'equip quirúrgic. Quirúrgic, clar, un metge que refeia els soldats, sí, per cremades, i evidentment es va fer fonamental. Organitza aquesta cura de cremats per part republicana de Catalunya i València també. És destinat al front d'Aragó, hi havia uns desastres allà tremends,
sí,
i a partir del 38 treballa en diversos hospitals catalans, des de Gandesa fins a Santa Coloma de Farners, i finalment en el tren hospital que el 5 de febrer del 1939 el porta directament a França, primer a l'exili.
Quant temps s'està a França, el doctor Gavarró?
S'està a França poc temps, perquè de seguida aconsegueix anar a Anglaterra,
uh-huh,
que és on realment aquests metges aconsegueixen ser fitxats, com va passar amb el Trueta mateix, per l'altre problema que hi havia a Europa, que era la Segona Guerra Mundial.
Clar, és que te'n vas d'un i vas just a l'altre.
Molta gent a Catalunya va sortir d'un pou per anar a parar a un altre, que era la Segona Guerra Mundial. El que passa és que a Anglaterra es va fer tremendament conegut. És molt sorprenent comprovar com les referències al doctor Pere Gavarró a Catalunya hi són, però són molt més mínimes del que representa a nivell internacional doctor Pere Gavarró.
Això,
i dius, coi, qui és aquest?
Això és inacceptable.
Està a tots els vademècums que hi ha de cirurgia plàstica, el doctor Pere Gavarró, per això del tauler d'escacs, i surt constantment com un dels pares d'aquest sistema de reparació facial, i en canvi
aquí no
ens és poc conegut.
És indignant.
És realment indignant, però bé, és el que fem, no?
Sí,
intentar
sí,
recuperar tot això, perquè escolta'm, és arribat a ser nomenat, és nomenat senior surgeon pel govern britànic, i dirigeix durant 5 anys els serveis de cirurgia plàstica al Bagley Emergency Hospital, del Christie Hospital i del Holt Radium Institute, i és on acaba de desenvolupar aquesta gran tècnica dels empelts laminars, que per cert, hi ha una en aquest llibret que publica el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, i hi ha una fotografia del dermàton de Paget, que és una mena de ribot que ell utilitza per laminar, tallar amb segments laminars la pell, un tros de pell bona, uh-huh, per aplicar-la en el tros que necessita la cara, per reconstruir un nas o un front cremat. I llavors aquest, que el doctor Gavarró ja no es fotografia, és on es veu com si estigués treballant un tros de fusta,
sí,
i és una cama, on ell treu un trosset
de pell.
Com un foli de pell per aplicar-lo en un altre lloc, és una cosa.
És interessantíssima la tècnica, pel que estic veient aquí, d'això del taloler d'escacs, no? Una peça gran que la trosseges i la vas col·locant en aquesta forma que deies tu d'un sí, un no, primer perquè ocupes més espai,
sí,
i per tant cobreixes més espai de la cara, ja, i segon vist, perquè... de dins pot exsudar, diguem-ne, tota la...
Molt bé, exacte.
Ostres, és boníssim.
Tota la brutícia, de dintre, la pell nova fa que regeneri l'antiga cremada feta molt bé.
Intel·ligentíssim.
És molt bo, sí,
brillant,
sí, sí.
Brillant.
Bé, esclar, és que aquí hi ha una mica la particularitat del personatge. Era un gran creatiu, era un home que dibuixava molt bé, era un home interessat per molts altres àmbits més enllà de la medicina. Evidentment, un d'aquests àmbits, i tu preguntes per què, com és on hi ha aquesta connexió entre la muntanya i la medicina, i sembla mentida que hi és, hi ha una mena un traspàs interior en el personatge que fa que anar a la muntanya sigui gairebé una experiència mística per ell, on contemplar unes floretes o contemplar la pica d'estats,
sí,
li representa tota una experiència creativa a on ell realment excel·leix i on és feliç i on aconsegueix una mica trobar-se amb si mateix. Jo me l'imagino pujar a la muntanya i dir: ostres, aquell nas que tinc amb aquell pacient li posaré un trosset de pell allà perquè no sé què. Hi ha una fotografia aquí que d'un cremat, és una mica esgarrifós, sí, això. Gent que per explosió...
L'abans i la després, diguem-ne. No?
Hi ha la primera gran intervenció del doctor Pere Gavarró, és un home que havia patit una explosió en una mina de carbó. És un home que té la cara destrossada. I és un home que, evidentment, a la fotografia que apareix és gairebé com l'home elefant. No, és impossible saber quina cara fa. Sí. I es veu fotografiat amb ell, quan l'ha intervingut, feliç i content. Encara no fa la cara que havia tingut, no?, abans de l'explosió, però es veu la felicitat del pacient en comprovar que el doctor que l'ha tractat realment ho ha fet bé i l'ha fet feliç una altra vegada. Bueno, és fantàstic.
És que en el cas de la cara és impressionant. És perdre una part de la identitat d'un mateix, no? És reconèixer-se fins i tot en el mirall.
És reconèixer-se en el mirall, és tornar... És que hi ha metges que quan tens una especialitat...
És màgia, això.
Quan tens una especialitat com aquesta, pots fer feliç a molta gent,
sí,
no? Però realment aquesta, en temps de guerra, tot això és quan es demostra. És un dels fundadors dels Minyons de Muntanya, juntament amb mossèn Batlle, un dia parlarem de mossèn Batlle, i, atenció, un altre gran personatge, que és en Josep Maria Batista Roca. Josep Maria Batista Roca també és un dels fundadors de Palestra, que era una agrupació patriòtica catalanista. En Batista Roca, molt amic d'en Pere Gavarró, també és un dels fundadors del Consell Nacional Català, impulsor de l'Anglo-Catalan Society. En Batista Roca era un gran antropòleg i es troba també ficat enmig de dues guerres, la Primera i la Segona Mundial, que era molt més gran que aquests, eh? I aleshores són catalans que estan pel món i es troben amb aquest fregat enorme que està passant al voltant de la Terra, i com a catalans, doncs, miren d'anar reivindicant la seva cultura a través del seu ofici.
Totalment.
I això fa que aquesta gent excel·leixi d'una manera molt franca i molt efectiva a l'estranger, com passa amb el Pere Gavarró, on el recorden en aquests hospitals que he citat com un dels grans impulsors de l'especialitat de reconstrucció plàstica. Per tant, arriba a ser, per cert, l'any 47 torna a Barcelona,
sí,
la seva dona, la Josefina Viader, els Viader, natural de Sant Feliu de Guíxols, és una d'aquelles parelles típiques de l'època, no? Una dona que venia d'una família bona, era un matrimoni d'aquells de fotografia, aquí surten unes fotografies, es reuneix amb la seva dona, amb les dues filles i el fill, per cert, les dues filles, una Núria i l'altra Montserrat. Per què? En honor als dues de les muntanyes.
Les muntanyes.
Que ell, tot era la muntanya.
Catalunya.
Tot era la muntanya o la reconstrucció facial dels seus pacients. Rep el permís per treballar amb moltes dificultats, amb el doctor Joan Puigsureda. En Puigsureda és un altre dels metges que farem un dia, perquè abans de la guerra ja s'havia fixat amb el doctor Gavarró, i és quan, des de l'Hospital Sant Pau, una mica treballen conjuntament per poder engegar aquesta especialitat que es funda justament quan el 47 torna el doctor Pere Gavarró a treballar aquí, i funden aquesta especialitat mèdica nova. També treballa amb el doctor Jaume Pi Figueres, tot això a l'Hospital Sant Pau i també a la Clínica Corachan. arriba a ser delegat de l'American Society of Plastic and Reconstructive Surgery del 50 al 52, clar, quan has treballat a l'estranger, o sigui, per una banda, han tingut la mala sort d'anar a parar exiliats, haver de treballar a fora, lloc que no és casa teva, amb tot el dolor que això comporta, però per l'altra, quan tornen, es troben amb un prestigi impressionant i, evidentment, fent-se imprescindibles per poder... O sigui, per molt que el franquisme no volia que el doctor Pere Gavarró tornés a treballar aquí, els metges que hi havia aquí treballant el tenien com a necessari, perquè és que, esclar, aquest senyor havia tornat aquí, aquest senyor refeia la cara totalment. És membre fundador i primer president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Estètica. Llavors això estava a la secció d'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, una altra institució, també n'hem de parlar, i a partir del 62, això és important, col·labora amb el doctor Josep Alsina i Bofill en la creació d'un programa d'activitats a la Societat Catalana de Biologia. Fixa't tu quina xarxa de científica i intel·lectual d'un metge que s'ha inventat una especialitat.
I que difícil, per molt que tinguis el talent, per molt que tinguis els contactes, que en una època de guerres que t'enganxes a les dues, continuïs tenint aquest èxit fora de casa teva, que continuïs recordant el teu país, que acabis tornant i continuïs mantenint aquest èxit. Sí, he de dir una cosa, Genís, que tenim